El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia ho fem possible des de fa 86 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 86 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Un racó avui amb les veus i presències recuperades i també on hi trobarem quatre novetats que ja ens han arribat als cines i a l'agenda nova sessió de Cineclub.
També tindrem una nova entrega de la secció La Música del Cinema. Avui, de fet, parlarem de la música de Pedro Almodóvar.
A l'actualitat comentarem la nit dels Gaudí i una primera impressió sobre les nominacions als Òscar.
I acabarem amb el concurs on, recordem que us demanàvem, quin director o directora de cinema destacaríeu i per què.
Entrem, doncs, amb la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia es va produir dilluns a la tarda, hora catalana, quan el cap del Tribunal Suprem dels Estats Units, John Roberts, va prendre jurament al magnat republicà Donald Trump. L'escenari, el gran vestíbul ubicat sota la cúpula del Capitoli, conegut com la Rotonda.
Quina és la idea? A partir d'aquest fet que tots heu sentit o vist, doncs recordar que des de 1985 amb Ronald Reagan, cap president feia servir aquest espai per la presa de possessió en comptes de les tradicionals escales de la façana oest de l'edifici. Però, en aquest cas, les baixes temperatures que està provocant aquesta onada de fred a tots els Estats Units van forçar una investidura a l'interior. Què us recomanem? Todos los hombres del presidente, estrenada l'any 1976 i dirigida per Alan J. Pakula. La història de dos periodistes que van destapar els draps bruts d'una administració presidencial que també va deixar glaçats a la majoria dels nord-americans. La podeu veure a Movistar Plus, Rakuten, Prime Video i Apple TV.
Auronix Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Primo. Primo. Elizabeth está viva.
¿Qué?
Son suyos, ¿verdad?
Sí. Sí.
¿Todos?
Sí.
Dígame, ¿qué hace un arquitecto extranjero de su talla cargando carbón aquí en Filadelfia?
No es tan sencillo, me temo.
Hubo una guerra, y aún así, muchos de los edificios que proyecté han sobrevivido. Los diseñé para que soportara la erosión de la ribera del Danubio.
Les he traído hasta aquí para que miren conmigo hacia adelante, hacia el futuro.
¿Qué te parece?
Es inusual, hasta para ti.
¿Cómo habla tan bien nuestro idioma? A lo mejor puede ayudar a su marido a que deje de hablar...
Doncs obrim novetats amb la pel·lícula The Brutalist, un drama ubicat als anys 40 i en el món de l'arquitectura i amb una durada d'atenció de 215 minuts, que si les matemàtiques no ens fallen són 3 hores i 35 minuts.
És heu de, si heu de sortir, hauríem de fer mitja part per anar al lavabo.
Una mica més enllà de 3 hores i mitja. La pel·lícula es va estrenar al Festival de Venècia i va ser, com molt ja sabeu, la gran guanyadora dels Globus d'Or, on va tenir els premis a la millor pel·lícula, millor director i millor actor principal. És a dir, que només li faltava el de guió per endur-se tots els premis grans. També té 9 nominacions als premis BAFTA, que veurem com acaben, i tot plegat fa que la crítica ja parli actualment, en aquest moment, d'un treball que està cridat a convertir-se en una pel·lícula d'aquelles que en diem un clàssic contemporani, un clàssic modern. A l'argument ens presenta la història, ho hem pogut escoltar una mica, de l'arquitecte Laszlo Todd, que arriba als Estats Units fugint de l'Europa de la postguerra. En allà intentarà començar una nova vida professionalment i personalment, però tenir poder i futur sempre té un preu, evidentment. El repartiment, Adrien Brody, que va ser el que va guanyar, evidentment, el premi a millor actor principal, Felicity Jones i Guy Pearce, entre molts altres, i el director és Brady Corbett, el coautor també del guió, que va debutar el 2015 amb La infància d'un líder i que després faria Vox Lux i diversos episodis de la sèrie The Crowded Room.
Hija, este es Eros. A partir de ahora te va a acompañar a todos los lugares para protegerte.
¿Cuándo vas a dejar de tratarme como a una niña? No me puedo creer que hayas contratado a un guardaespaldas.
Alguien lleva varios meses acosándola y esto tiene que acabar.
¿Qué has hecho para que te estén acosando?
Por favor, ¿me puedes dejar? Mi vida ya era un horror. Contigo detrás va a ser mi muerte social. Joder, ¿pero qué haces?
Tu muerte social. Suena poético y todo.
Es guapísimo, amor.
Es un cliché, el rollo ese malote. ¿Sabes que no eres H?
¿H? ¿Quién es H?
¡Por ti!
Son Cayetanas, tío.
Por un día que vaya solita no pasa nada, ¿no? ¿O es que me vas a echar de menos?
Ni se te ocurra.
¿Eros?
Sal del coche, no sal ya.
¿Eres el novio de Riz?
¿Qué haces aquí?
Esta rata no parece de fiar.
¿Quién eres? Hay algo que no me cuadra.
Doncs vinga, la segona novetat té un aire molt diferent. És una producció espanyola que es titula Mala influència. Estem davant d'una història romàntica en el marc de l'adolescència, en el món escolar, on hi apareix també el bullying. Està basada, de fet, en una novel·la juvenil, Wattpad, de Teen Spirit, que és una autora valenciana que, per ara, de moment, prefereix ser anònima.
Exacte.
Per tant, potser algun dia sabrem qui és, però per ara no. Té com a rerefons dues qüestions. Per una banda, l'exploració de l'adolescència, la identitat per descobrir-se i fer camí cap a la maduresa, i per l'altra, l'impacte que avui té precisament en aquesta generació, en els més joves, les xarxes socials, la tecnologia i com poden influir, sobretot parlàvem d'aquest bullying i d'aquests comportaments, la importància que tenen o com poden arribar, com ara dèiem, a influir en els propis joves. L'argument ens explica una noia a qui la seva vida se li complica bastant perquè li passen un seguit de coses no molt agradables i això fa que el pare decideixi contractar una mena de guardaespatlles. Però no, és una mica, no és com The Bodyguard de la Whitney Houston, però és un noi jove, heu pogut escoltar una mica el tràiler, no? D'un món molt diferent al d'ella, etc. I a partir d'aquí, doncs, evidentment, passaran coses i l'amor també apareixerà, etc, etc. En el repartiment tenim a Chloe Wallace i a Diana Moro, entre d'altres. Director, deix Chloe Wallace, és també autor del guió. Va debutar el 2023 amb la primera temporada de Un cuento perfecto.
¿Sabes qué pasa?
Han declarado el estado de alarma.
Las autoridades siguen sin los síntomas y se origen un resplandor en los dientes.
Parece un virus que se ha originado entre la élite económica.
¿Cómo?
Menos mal que todo ha pasado antes de tu aumento.
Tus acciones valen 900 millones de dólares.
Mierda.
Hay un nuevo virus ahí fuera y a ellos se les ha metido en sus cabecitas que no contagiamos los ricos.
La única manera de reducir tu fortuna es gastándotela o regalándosela a algún pobre diablo que te la quite de las manos.
¡Está infectado!
¡Echadlo fuera, nos tocará!
Se muere gente mientras tus amigos siguen llenándose hasta arriba los bolsillos. ¿Vale?
El libre mercado.
I ja ho veieu, seguim amb cinema espanyol, però amb un altre ritme, eh? Un ritme trepidant des de la primera escena. En aquest cas és una coproducció entre Espanya i Xile. La pel·lícula és La fiebre de los ricos, un thriller de ciència-ficció i amb les pandèmies com a excusa. En aquest cas, aquest virus, aquesta pandèmia d'aquest virus, ataca i infecta, sobretot, a les grans fortunes del planeta. És a dir, comencem des de les grans corporacions, els grups d'inversió, la banca i tots els llocs de poder, i van baixant fins a el que podríem dir-ne les classes altes de la població en general. Veurem com els més poderosos fugen cap a territoris despoblats per evitar el contagi, que no ho direm per no fer un spoiler, però per veure quan una persona està contagiada té un aspecte curiós. D'alguna manera, el director el que ha intentat és canviar el relat i fer que el primer món, el més ric, passi a ser el tercer món. És a dir, veurem autèntics milionaris fugint en veritables pasteres cap a territoris on no hi ha població i on la possibilitat d'infecció sigui molt més petita. Ho dic això perquè es va estrenar a Sitges i el comentari general del públic deien: home, per fi una pel·lícula de ciència-ficció que voldríem que es complís.
Yeah.
És a dir, que tothom estava allò frisós perquè deia, a veure si és veritat d'una vegada que els que dominen de males maneres el món doncs també rebin el seu. El repartiment, Maria Elizabeth Twisted, que fa un paperàs en el paper principal del repartiment, Raf Espal i Lorraine Bracco, entre d'altres. I el director és Galder Gaztelu Urrutia, que també ha participat en el guió junt amb altres escriptors. Ho recordareu, o potser un nom no us sona, quan us digui que va fer un parell de curtmetratges i després va debutar i triomfar amb la pel·lícula El Hoyo, que precisament en el Festival de Sitges va guanyar el premi als millors efectes especials i millor pel·lícula. També va tenir premis al Festival de Toronto i els millors efectes als premis de cinema europeu.
Sense paraules es poden dir moltes coses, també, i sí. Això és el que passa amb la pel·lícula que ara explicarem. És un producte d'animació que es titula Flow, Mundo que salvar. És una pel·lícula on, com ara escoltàveu, no hi ha diàlegs, hi ha música, hi ha efectes, hi ha sons d'animals, perquè, de fet, és una pel·lícula en què els protagonistes d'entrada són animals, és una aventura familiar que ens ve de Letònia, i ha guanyat el premi a millor pel·lícula d'animació al Festival d'Annecy.
Un dels més prestigiosos del món en animació.
Sí, senyor, els Premis de Cinema Europeu i els Globus d'Or, i també està nominada al Goya com a millor pel·lícula europea. Per tant, tot plegat fa pensar que pot ser una de les grans estrenes d'animació de l'any i que pot tenir un llarg recorregut. Hem de dir que pel·lícules on no hi hagi diàleg, que a vegades no, ens pot sobtar, tenim com a exemple Wall-E, que és una obra d'art i a la qual ha tingut molts premis.
I Robot Dreams.
Exacte. Per tant, no és res que sigui ja nou, n'hi ha poques, és evident, però a més aquí veureu que la tipologia de dibuix i com està feta és diferent a l'animació que estem acostumats. La història ens presenta un gat que desperta en un món cobert d'aigua.
Malament, per un gat.
Sí, on a més sembla que els humans han desabrut, que això poder no és tan dolent per ell, buscant refugi en un vaixell on hi ha altres animals. I aquí haurà d'aprendre a conviure i a superar la por a l'aigua que tenen els gats. El director és Gene Zibaldodis, va debutar el 2010 amb Rush, després ha dirigit altres títols com Aqua, Inaudible, Followers i Oasis, entre d'altres.
I vist, doncs, aquestes quatre novetats que ens han arribat avui mateix, veiem com queda distribuïda la cartellera. Tenim primerament un triplet, Sonic 3, la pel·lícula, amb The Brutalist i Juego de Ladrones, Pantera. També tenim dos doblets, que fan Bayana 2 amb Conclave i Flow, un mundo que salvar, amb Hombre Lobo, i hi ha a les cinc sales restants, amb el mateix títol en totes les projeccions, que és una altra còpia de The Brutalist, Mala influencia, La fiebre de los ricos, Baby Girl i Mufasa, el rei León.
Però a l'agenda també us heu d'apuntar que tenim sessió de Cineclub amb la projecció de Bird, de la directora Andrea Arnold, veritable cronista de moltes històries al voltant de l'Anglaterra més profunda, aquella Anglaterra dels suburbis. Amb aquesta pel·lícula seguim a l'adolescent Bailey, de 12 anys, que viu amb el seu pare, que és solter, i el seu germà en una casa ocupada al nord de Kent. El pare dedica poc temps als fills i Bailey sobreviu a la recerca d'una atenció que no té i a una aventura molt propera als perills. És una pel·lícula social que mostra moments tendres, també durs, i que sap apreciar les petites coses de la vida. La podeu veure avui a 9:45 de la nit al Cinema Zulot.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
La música del cinema.
Doncs vinga, una vegada més, tornem a parlar de la música del cinema. Avui ho fem per acostar-nos a la música d'un dels grans directors del cinema espanyol. Fem un passeig per algunes de les cançons que han marcat la carrera de Pedro Almodóvar.
Muy cerca de ti, estaré muy cerca de ti.
Quan parlem del cinema d'Almodóvar, parlem de la llum, l'amor, l'homosexualitat, la manxa, els comiats, la mort i moltes altres emocions que ja es deixaven entreveure en el seu debut, com podem escoltar, Pepi, Lucy Bomb i altres xiques d'un montón. El fracàs, l'èxit, el dolor, la glòria i la música d'Almodóvar ens acompanyaran fins al dia d'avui.
Per exemple, amb Tacones Lejanos, on Luz Casal ens va regalar Un año de amor, que escoltem de fons, per una de les pel·lícules del director manxec més ben cuidades musicalment parlant. Sensibilitat i emocions destapades que Almodóvar també va saber explotar amb habilitat a Todo sobre mi madre.
Ismael Ló ens convidava de la mà d'Almodóvar a conèixer altres dimensions dels éssers que envolten les nostres vides amb els patiments i alegries que tot plegat comporta. Per la música de les seves pel·lícules, el director ha utilitzat el nom de grans compositors com el japonès Ryuichi Sakamoto o l'italià Ennio Morricone.
Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida.
Esta canción se la enseñó la abuela a tu madre a presentarla al casting de Niña
Canta. Tengo miedo de la noche.
En altres ocasions han estat els propis actors o actrius que han cantat versionant temes coneguts. Penélope Cruz va sorprendre a tothom amb aquesta interpretació a Volver.
Pero el viajero que huye temprano detiene su andar y aunque lo olvido.
No podem oblidar, si parlem de música i d'Almodóvar, la inestimable comunió que l'uneix ja fa uns anys amb el basc Alberto Iglesias, autor de diverses bandes sonores del director. Una d'elles, la de l'última estrena, L'habitación de al lado.
I acabem amb tota una joia, com a mostra de la sensibilitat del cinema d'Almodóvar i la seva capacitat de crear ambients i situacions límit, gaudim de la peça que interpreta Caetano Veloso a la pel·lícula Hable con ella.
Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba. Ay, 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 ay. Casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Piedras jamás, paloma, ¿qué van a saber de amores?
Aquí no pasem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
I anem a parlar ara de premis a partir del palmarès que es va donar aquest cap de setmana passat amb els Premis Gaudí. Una gala molt coherent perquè, donat a l'any que hem tingut, plena de bons títols, de bones produccions, de grans interpretacions i de pel·lícules molt interessants, els premis van ser, precisament, el titular podria ser poques sorpreses i premis molt i molt repartits.
Que això també està bé.
Exacte. Es va confirmar, com no podia ser d'una altra manera, que el 47, que partia com a favorit amb 18 nominacions, va guanyar finalment 7 premis, que no està malament, millor pel·lícula, millor actor per Eduard Fernández, actriu secundària per Clara Segura, direcció de producció, vestuari, efectes visuals, maquillatge i, a més, el premi especial del públic. Però, per la seva part, també el drama Paul Bocerán, de Carlos Marquès Marcet, va guanyar 4 premis, que són millor música, millor pel·lícula en llengua no catalana, millor direcció d'art i també millor muntatge. Per altra banda, Casa en Flames, que potser no va complir totes les expectatives que volia, però va marxar amb 3 guardons i que no estan gens malament, com són el millor guió original, actor secundari per Enric Auquer i actriu principal, que era també molt cantat, per Emma Vilarasau. Eduard Fernández i Emma Vilarasau tenien tots els números sí, per guanyar aquests premis. I també Isaki Lacuesta i Pau Rodríguez, directors de Segundo Premio, van aconseguir marxar relativament satisfets després de guanyar els premis a la millor fotografia, millor so i, atenció, millor direcció, que no deixa de ser el tercer guardó en importància d'aquest palmarès.
I tant que sí. Encara esmenta Salve Maria, de Marc Coll, que es van dur els premis a millor guió adaptat i el d'intèrpret revelació per Laura Weismar. Per últim, premi al millor documental per Diari de la meva sextorsió, millor pel·lícula d'animació per Mariposes negres i millor pel·lícula europea per Anatomia d'una caiguda. Curiositats de la gala. Les reivindicacions, que hi són moltes vegades sempre, i que s'aprofiten sempre aquests espais per poder doncs, dir allò que actors i actrius volen, en aquest cas sobre el tema de l'habitatge, amb més d'una intervenció. També un esment al tema de Gaza i d'Israel. I rècords, hem de dir que Eduard Fernández amplia el seu propi rècord com a actor més premiat als Gaudí amb la 5ª estatueta. És a dir, ell ja tenia el rècord i va ampliar el seu propi.
Exacte.
I el de Clara Segura, que també va ampliar el seu propi rècord amb el 4th premi que guanya, el d'actriu secundària, hem explicat, per al 47. No va poder recollir, però a través d'un missatge va assegurar que el faria arribar, especialment a l'Associació de Veïns i Veïnes de Torre Baró.
I acabem amb les nominacions als Òscar, que ahir mateix es varen saber, finalment, després de 2 dates aplaçades per als incendis que assolen tota la zona de Los Angeles. I com era d'esperar, Emilia Pérez ha arrasat amb 13 nominacions, inclosa millor pel·lícula, millor direcció, actriu protagonista per Carla Sofía Gascón i actriu de repartiment per Zoe Saldaña, entre d'altres. Per la seva part, The Brutalist, que arriba amb 3 globus d'or, recordem-ho, millor drama, director i actor per Adrian Brody, i el Lleó de Plata, un millor director al Festival de Venècia, ha acumulat aquesta pel·lícula 10 nominacions, les mateixes que el musical Wicked. Conclave i Completo Desconocido, per la seva part, empaten a 8 nominacions, mentre que Anora en té 6, La Substància i Dune per 2 en tenen 5. Pel que fa a interpretacions com a actriu, tenim a Carla Sofía Gascón, com dèiem, per Emilia Pérez, que també té Zoe Saldaña com a secundària, i Demi Moore per La Substància, que també, recordem-ho, va guanyar el Globus d'Or. Pels actors tenim Adrien Brody, que podria aconseguir el seu segon Òscar, de Brutalist, Timothée Chalamet, nominat per la seva interpretació del jove Bob Dylan, i Ralph Fiennes, protagonista de Conclave. N'anirem parlant perquè encara ens queden dies, però volíem donar una primera impressió d'aquestes nominacions que es varen saber ahir en espera de la gala dels Oscars d'aquest any, que finalment, si no hi ha canvis, tindrà lloc el 3 de març.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans d'acabar, us explicarem i us avançarem que pel proper programa tindrem novament la nostra col·laboradora, la Sandra Sotillo, que ens parlarà sobre sèries de televisió.
Anem a regalar entrades, doncs recordeu que la setmana passada, com ja us ho hem dit a l'entrada, volíem saber quin director o quina directora destacaríeu de tota la història del cinema i per què.
Doncs a partir d'aquí hem tingut 35 respostes, evidentment, encertades. Ens han dit directors, home, alguns s'han repetit.
Tenim
clàssics, sí, tenim clàssics que fan que força gent els anomeni. Tenim Steven Spielberg, Woody Allen, també ens han dit Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Tarantino, Bayona, M. Night Shyamalan, Ridley Scott, Peter Jackson. Per tant, tenim pesos pesants del món de la direcció. Entre totes les respostes encertades, s'emporta les dues entrades gentilesa de Cinemes Olot, la Gemma Serra, que ens ha dit Ken Loach per fer pel·lícules d'històries socials i compromeses.
Doncs anem per la pregunta d'aquesta setmana a partir de la notícia que, a més, ens ha servit com a recomanació de la setmana, que és la coronació, entre cometes, del nou president dels Estats Units. El que volem és que ens digueu el títol d'una pel·lícula al voltant, precisament d'això, d'un president dels Estats Units.
Doncs apa, ja sabeu que ens podeu enviar les respostes a través del Facebook i de l'Instagram de Radio Olot.
Per nosaltres el millor president seria aquell que cada divendres ve aquí a parlar de cinema a sessió contínua de Ràdio Olot.
Que passeu un fantàstic cap de setmana. Think about it every time I think about it, can't stop thinking.